Llegeixo definició de diccionari, eh? La ira, que a vegades també la confonem amb la ràbia, l'enuig o la fúria, és una emoció que s'expressa a través del ressentiment o la irritabilitat. Efectes físics de la ira inclouen augment del ritme cardíac, de la pressió sanguínia, dels nivells d'adrenalina i també de noradrenalina. Alguns veuen la ira com una part de la resposta cerebral d'atacar o fugir d'una amenaça o d'un dany percebuts. La ira es torna el sentiment predominant en el comportament, cognitivament i fisiològicament, quan una persona fa la decisió conscient de prendre una acció per detenir immediatament el comportament d'amenaça d'una altra força externa. La ira pot tenir moltes conseqüències físiques i mentals. I avui de la ira, precisament d'aquesta emoció de la ira, ens en parla la Núria Prenafeta. Molt bon dia.
Bon dia.
Tu ets una persona iracunda o no?
No gaire.
No gaire,
oi? He millorat amb els anys.
Sí? Ho eres més abans?
Sí, sí. A l'adolescència tenia aquests... aquestes ràbies així.
Ara la Viviana ens deia si la podies ajudar a categoritzar la seva, el seu tipus d'ira, d'aquesta de... Li hem dit tipus foc d'artifici, eh? De...
Pum, sí, de pujada i baixada.
Ja
sí. Sí, sí. Normalment és una pujada ràpida i una baixada igualment ràpida. El problema és quan és una pujada ràpida i se sosté allà dalt...
Exacte. El manteniment, no?
Sí. I de fet, la ira és com una mena de paraula que engloba molts tipus d'emocions, algunes de les quals has dit tu dintre de la definició del diccionari. La ràbia és una d'elles, però el rencor, que és aquesta de més llarga duració, n'és una altra, la fúria podria ser una altra, és a dir, tenim moltes que podem ja identificar amb determinats nivells d'ira, precisament. Ira és una mica el que ho inclouria tot.
Uh-huh. Distingies que hi ha una ira útil, que jo la veritat és que no ho hagués dit mai, trobar-li la utilitat. Una altra cosa és la conveniència, la... com la justa resposta a, però la utilitat no hagués sigut mai una característica que li hagués posat a la ira.
Mira, Àlex, qualsevol emoció, i també la ira, és una resposta del cos a algun tipus de mancança, de percepció interna. És a dir, que quan estem enfadats, molt enfadats, lleugerament enfadats, o ja més que irritats, el que el nostre cos està mal és una resposta somàtica, i normalment tu has descrit algunes de les experiències físiques, sí, que es noten, a vegades pot ser suor freda, a les mans,
sí,
per exemple.
Dir, tensió muscular.
Sí, tensió,
no?
Muscular, sents el cor palpitar, no només va ràpid, sinó que hi ha una fisionomia que canvia, la nostra cara, la cara de la persona enfadada, sí, els llavis apretats desapareixen, és com una ratlla als llavis. Després les celles s'ajunten i es crea aquella ratlla aquí entremig, i després els ulls es tornen diferents, transmeten una altra energia, estan com més focalitzats, més enfocats, i és la típica mirada que podem percebre com a odi,
sí,
la típica mirada
tigre,
d'odi.
Mirada
l'odi,
tigre, no?
Sí, l'odi també és una de les més negatives dintre de les de l'aire. Així que és una manifestació del cos, física i interna, que podem percebre, que el que pretén és posar de manifest això, una mancança o un atac, que tu també ho deies dintre de la teva definició.
Clar, que a vegades no entenguem l'atac, entenc com un atac físic.
No, té per què, pot ser un atac ideològic.
Un atac ideològic, un atac verbal, un atac de menes diverses, no?
Sí. Llavors, què és el que passa? La ira per a què serveix? Que també és important tenir un compte. La ira és allò que defensa, o diguéssim, la reacció que surt quan sentim que els nostres valors profuns estan sent qüestionats, posats en joc o estan en perill. És a dir, si a tu algú t'ataca físicament, és una agressió física. Quina és la reacció, normalment?
Primera, defensar, no?
Defensar-te, i a vegades ens defensem atacant.
Sí,
amb
clar.
La qual cosa, per poder atacar necessitem aquesta ira. Si davant d'una agressió física ens quedem paralitzats i la ira la sentim però no es manifeste, clar, no estem tenint una resposta que s'adecui a la perpetuació de la nostra persona. És a dir, podem quedar exposats a una situació de perill, de mort, fins i tot, no? Llavors, clar, la ira sí té una utilitat, això sí, un cas extrem. M'agredeixen, em defenso. Ara, què passa quan estem tenint una conversa sobre qualsevol tema i jo em sento agredida? Sento que el que tu m'estàs dient a mi m'està afectant els meus valors profuns o el meu valor què et diré jo, de la fidelitat, o el meu valor, els meus drets, que jo interpreto que com que són els meus, són els vàlids. Per tant, si tu estàs dient alguna cosa que va en contra d'aquests valors meus, ostres, jo puc sentir que aquí se m'està... se'm produeix un xoc intern que fa que la meva resposta sigui d'agressivitat o d'ira. L'altre dia, mira, aquest cap de setmana, t'ho deia abans d'entrar en antena, he estat en un curs que es feia a l'Institut Erickson de Madrid, que és on jo vaig estudiar hipnoteràpia, que venia un psiquiatre i ens explicava com ell treballa amb els seus pacients el tema de la ira. I va ser molt interessant, es diu Thierry Servillà, i per això he pensat, mira, serà interessant portar aquest tema el dimarts a la ràdio, no? I hi havia una persona que explicava, diu, jo vaig anar un dia a veure el metge de la meva germana que tenia una malaltia greu del fetge, i ja havíem visitat un altre especialista i ens havia dit que ja s'havia de posar en llista de trasplantament perquè estava molt malament i la seva cirrosi hepàtica anava avançant més ràpid del normal. I el metge de la Seguretat Social d'Espanya li deia que no, que encara no estava prou greu. Clar, ella, per defensar els seus germans, dir els valors, no?, profuns de garantir la supervivència de la seva germana, li van fer sortir la ira i va tindre una discussió dialèctica forta amb el metge, i gràcies a la seva ira i a la determinació que aquesta ira li va portar, el metge li va dir, bueno, diu, miri, diu, posaré la seva germana en llista d'espera només per la seva insistència, però que consti que no està prou greu. I al final va resultar que la noia sí estava prou greu i la van operar gairebé, està bé, però la van operar a les últimes. És a dir, que la ira, en determinats moments, quan volem defensar alguna cosa que per nosaltres és important, pot ser molt útil perquè és una energia d'impuls, és una energia de força.
Però saps què pensava jo quan tu has proposat aquest tema? Entenc això, si ho haguéssim de fer gràficament, seria com una línia, no? A partir del moment en què aquest atac creua la línia meva de defensa, de permissivitat, diem-li com vulguem, a partir d'aquí és quan surt la resposta. Però d'entrada, la resposta és absolutament subjectiva, o sigui, cada un la tindríem diferent,
cert,
i la línia l'ubicaríem també en un lloc diferent. O sigui, el mateix atac, el mateix idèntic atac, a lo millor tu el percebries com que no ha arribat a creuar aquesta línia, i jo l'ha ultrapassada de llarg, i a lo millor la reacció meva no seria exactament com la teva. Vull dir que és una qüestió que va molt vinculada a límits de la persona i a...
I... És cert això que dius, i també va vinculada a com són de rígids o estrictes els meus valors. Jo he posat un exemple de lluitar per la supervivència, i és un tipus d'ira que és una força motora que t'impulsa a defensar allò en el que tu creus sense agredir i sense atacar. Atenció, això és molt important. Què passa? Quan estem en posicions extremes, i repeteixo, ho he dit alguna vegada, això ho podem veure en determinades situacions polítiques, en el llenguatge que utilitzen els diferents actors polítics. Ja no vaig més enllà ni amb ideologies, però mirem el llenguatge que utilitzen i podrem saber el nivell d'ira, fins i tot diria d'odi, que hi ha en aquelles paraules. D'ira, de ràbia, de rancor... I llavors, clar, quan tu consideres que la teva posició és la correcta, que el teu mapa del món és la realitat, i no ets conscient que la realitat potser és una altra cosa, que tu tens un mapa del món, que és a dir, és el GPS a través del qual jo circulo per aquesta vida.
Una cosa és certa, també, ara, igual que t'he dit això, ara que t'he dit, ara que estaves tu dient això dels valors i dels actors polítics, sí que és cert que jo, que em tinc per una persona que li costa accelerar el pols per qüestions d'aquestes, no sé, potser pels anys que fa que em dedico a això i t'has acostumat a sentir de tot, etc. A vegades sí que em sorprèn jo veient la tele, i potser estic fent una altra cosa, però estic escoltant la tele de fons, i de sobte sents alguna afirmació i dius, la mare que el va parir.
Sí, sí.
I dius, bueno, m'ha sortit de dins, no?
Clar, perquè ens toca alguna cosa profunda. I llavors, és cert, no? Què passa quan ens toquen alguna cosa, fins en quin punt estem defensant els nostres valors, o la defensa dels nostres valors és un camí unidireccional fora del qual no hi ha res. Per tant, quan això és així, el que fem és passem a la comunicació violenta. Ara es parlem molt de la comunicació no violenta. Quan perdem els papers, és a dir, quan ens obsequem a defensar els nostres valors, i posaré un exemple radical, els terroristes talibans, per exemple, no? O la ideologia taliban, és això. És en el que jo crec que no hi ha una altra realitat, per tant, estic disposat a matar, tothom que no cregui com jo. Això seria el més extrem. I fixa't, és actuar des de la ràbia. És en el fons, clar que hi ha una intenció positiva que potser no ens costa d'entendre, però és imposar el seu criteri perquè per ells és l'únic vàlid. Llavors, clar, per aconseguir això, el motor és l'odi, la ràbia i fins i tot l'exterminació de qui no pensi com tu. Llavors, clar, quan això passe, costa parlar amb algú que no pensi com tu, costa escoltar-lo.
Però és el que hauria de ser, no?
És el que hauria de ser, exacte, però això va a la ira que ja no és positiva. És a dir, quan resulta que per defensar els teus valors, el que tu consideres que és just, la teua visió política, i dic aquest cas sense anomenar res específicament perquè és una realitat molt palpable, no?, en aquesta part d'Europa últimament, encara que no sigui Andorra específicament, probablement. Llavors, clar, què és el que ens està passant quan, escoltant a l'altre, el cor se'ns accelera? Què és el que ens està passant perquè quan escoltem algú que potser exposa una idea contrària a la meua, jo m'estigui sentint agredit i deixi de tenir interès en escoltar-lo i només vull imposar-me a la seva idea? És a dir, llavors caiem en la, no en la comunicació no violenta, sinó en la comunicació violenta. Perquè et miro amb aquesta mirada que t'atraveso puc, perquè apreto els llavis, perquè no t'escolto, només estic esperant que acabis per rebatre el que t'estàs dient i a més aixeco la veu per imposar-me.
Mira, quan has proposat aquest tema m'han vingut molts flaixos al cap, no? I un d'ells és, en un lloc on hauria de ser més o menys present la ira, seria, per exemple, en un Parlament, no? Perquè són gent que estan triada per la ciutadania precisament per parlamentar, per debatre, per discutir, per aprovar lleis, però sempre en base a un intent de consens com a mínim, malgrat que sempre les oposicions diuen que les majories imposen, no?, el seu criteri, però bé, per algú es diu Parlament, no entenc, no? Llavors, és les diferents maneres d'entendre precisament què és això de la democràcia representativa i del que es fa en un Parlament. Parlament britànic, no? Cambra dels Comuns. Quan algú no està d'acord amb una cosa que diu l'altre, poden arribar a dir shame. Shame en anglès vol dir vergonya. I llavors, si tu estàs fent un discurs, els del meu bando, que som els del contrari, podem estar dient shame, però en veu alta, eh? I tu no perdràs la flema, perquè tu ets Lady Núria Prenafeta i ets una dona britànica que ha estat forjada en la més estricta seriositat i no manifestació de totes aquestes coses, no? I nosaltres t'estarem atacant i t'estarem dient en veu alta shame i a vegades t'escridassarem i picarem a terra, però tu faràs el teu discurs i després el farà l'altre, etcètera, així. Ens n'anem a un parlament, per exemple, de les antigues repúbliques soviètiques o algun parlament asiàtic on s'ha vist. Allà quan hi ha algú que diu alguna cosa que no agrada li foten una sabata a la cara i es lien amb emporros, però... I estem davant la mateixa institució.
Sí,
però que estem davant diferent gent, no?
I això posa de manifest, i aquí mira, realment es podria fer un altre dia parlar només de com utilitzem la comunicació en l'àmbit polític i com al final és una teatralització i una posada en escena, és com una representació. Perquè allò no és la política. Estic segura que els llocs on es negocien les coses ni es tiren sabates pel cap ni es criden d'aquella manera, parlen. Ara, com que allí hi ha unes càmeres que ho enregistren i després hi ha uns talls de premsa determinats, és cert, també, ja ho saps tu millor que jo, moltes vegades triats en funció de determinada ideologia, perquè tots tenim una ideologia, en uns casos més evidents que d'altres, doncs clar, això fa que aquesta ira formi part del joc, igual que els mítings polítics. Jo sempre m'he preguntat per què han de cridar, no poden parlar normal? O sigui, el missatge realment, tu esculls més una persona perquè cridi més o perquè insulti l'adversari, rarament expliquen el seu programa polític. És a dir, al final sembla que l'estratègia és com puc derribar a l'altre, i llavors és moure'ns, a l'altre programa parlàvem de les relacions d'amor i les relacions de poder. Estem en això, el joc polític continua sent malauradament un joc exclusivament de poder. L'amor és com que fa nosa, no? I no dona vots. I al final nosaltres votem, som els responsables últims, som els ciutadans, no els nostres polítics.
Però en canvi, en el fons, juguen eines de l'amor i de l'estimació, perquè tu, un polític, el que ha de buscar és la seducció, no?, de l'elector.
Clar,
per tal de rebre el seu suport.
El que busca la seducció en base a derribar l'adversari o els adversaris és un tipus de seducció basada en el poder, efectivament.
Sí, no, està clar,
i basada en el foment també de la ira o fins i tot diré de l'odi cap a l'altre. Llavors, clar, això fins en quin punt ens està fent no sé, una societat més madura, més avançada.
Avui en dia s'està parlant molt del discurs de l'odi, i cert, està penat.
Cert, i a més a més, repeteixo, o sigui, que qualsevol dels nostres oients miri el llenguatge, les paraules que trien determinats polítics, determinats mitjans de comunicació o determinats opinadors, i és molt evident, només les paraules, observa les paraules que utilitzen.
Jo crec que avui en dia hem perdut el nord, però d'una forma...
Exacte. Llavors, és així de clar. Deixa estar la teva ideologia, mira qui vulguis i escriu totes les paraules que utilitza que et sembla que són de desafecte, per no dir d'oli, de desafecte i de menyspreu. I podràs veure quina és la persona que transmet, que s'està comunicant més des de la ira. És així, és objectivament és així. I després també, quan els veiem parlar, una cosa és parlar així tranquil·lament i l'altra cosa és com si, bueno, semblen hienes a punt d'atacar-se les unes a les altres. O unes més que altres, també,
Suposo que és un discurs que ven, malauradament. I després ja... malauradament.
I hi ha una cosa molt interessant i és que ja independentment dels discursos dels polítics, a la vida real, ja no al teatre dels escenaris, a la vida real, com saber quan jo estic tenint un comportament que és d'ira furibunda, d'aquesta que ho arrasa tot, no? I és, curiosament, quan estem en aquesta fase no tenim consciència. És com si ens haguéssim apartat del nostre centre, jo m'aparto del meu centre i potser em puc dir passió de la manera com m'estic comunicant. Dic, ai, és que jo m'apassiono. És un eufemisme.
Sí, jo estic...
No estic sent conscient que allò no és passió. La passió la mous des de l'amor. I pots ser molt apassionat, explicar una cosa, amb entusiasme. És molt diferent. L'entusiasme, allò és passió. Ho mous des de l'amor. L'aire la mous des del poder. Perquè en el fons, si tornem a relacionar amb les accions d'amor i poder, jo vull demostrar-te poder sobre tu. Per això, com que sento que els meus valors estan en joc, o tinc un interès a defensar per damunt del teu, jo el que vull és imposar-me. Per tant, deixo de tenir-te respecte i no me n'adono. A lo millor sóc una persona molt calmada, molt, diguéssim, amb un gran nivell de consciència i resulta que hi ha una part de mi, és allò de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, no?, que surt el nostre dimoni intern i no ens n'adonem. No en som conscients.
Per això moltes vegades, quan això passa, quan això que tu estàs descrivint passa, quan demanem perdó, o sigui, quan ens baixa el nivell, no?, d'adrenalina i el cor recupera les pulsacions i hem de demanar disculpes perquè som conscients que no hem actuat bé, molts cops es diu, he perdut els papers.
Sí.
Què és això, no? He perdut el que jo soc. O sigui, no.
I quan fas això, Àlex, d'alguna manera estàs reconeixent i, per tant, si tens un nivell de consciència que el teu comportament ha sigut percebut per l'altra persona com de falta de respecte. Clar. Que la teva corporalitat, el teu to de veu, les teves paraules, podien ser directament ofensives. El pitjor cas, el pitjor, és quan algú té aquest impacte sobre altres persones i ni tan sols n'és conscient. Diu, ai, m'he acalorat una mica. Però no s'adona...
És un eufemisme, com dius tu.
Sí, llavors aquí és quan estàs tan fora del teu centre, del teu equilibri intern, tan desplaçat, i els teus valors i creences són tan absolutament rígids que trobes tan justificat haver estat allà que no t'has adonat i, per tant, no tens ni la possibilitat de disculpar-te de l'agressió, perquè és una agressió que has fet a una altra persona.
Mira, un cop van enregistrar aficionats de futbol ubicats a zones calentes dels estadis, els van gravar i després els hi van dir si volien acompanyar-los amb un plató de televisió perquè volien fer un reportatge sobre això, les reaccions que hi havia als camps. Va haver molta gent que va dir que no, perquè ja es veia venir de què anava la festa. Va haver gent que va dir que sí i va dir que no reconeixia. O sigui, és que no em reconec a mi mateix. Sé que sóc jo, dic, només puc demanar perdó perquè no em reconec a mi mateix. El nivell d'insults, al nivell, el que dius tu, de gestualitat o de comunicació no verbal absolutament tirat cap endavant. O sigui, saps?
Una agressivitat.
Cosa, agressivitat absoluta. Absoluta.
Sí, i llavors hi ha una qüestió interessant també i és la part de com treballar sobre aquesta ira. Si tu no te n'adones, realment és impossible poder-ho treballar. És impossible, no tens consciència.
I no...
No, i al revés, ho consideres un acalorament, bueno, és que jo sóc així, i dius, bueno, però jo torno al meu centre. O al revés, o dius, no, és que a mi quan em toquen certs punts, doncs jo em defenso.
Salto, jo salto.
I no t'adones que t'has convertit en una hiena. Pobres hienes, però...
Sí, és el que toca.
Sí, o en un animal que el que vas és a arrasar. i arrases davant de l'altre.
Sí, sí, com un bulldozer.
I tu ho consideres justificat. I això és quan estem tenint actituds excessivament rígides, perquè per molt que defensis els teus postulats, mai pots perdre el teu centre.
El nord.
Perquè quan estàs perdent el teu centre, hi ha una pregunta molt important amb la ira, i és: què està sent amenaçat de tu? Uh-huh. Això és important. Què és el que et fa por? Quan sentim ganes d'atacar, és perquè ens hem sentit amenaçats. Per tant, quina ha sigut la por que, quina és la por que tens?
Això, o que ets un intolerant fastidós.
Clar, clar. Però no n'ets,
que no admets.
La gent que és més intolerant acostumen a ser la que acusen d'intolerants als altres.
Sí,
curiosament.
Així, eh?
Llavors, jo acuso als altres de com sóc jo. A vegades veig en els altres un mirall del que jo sóc.
I tant.
Llavors, això també és interessant, de poder detectar fins en quin punt no només cadascú de nosaltres, sinó les persones del nostre entorn poden estar atrapats en la trampa de la ira, no? Que al final és un nivell de ràbia profund. I, home, si tu n'ets conscient, podem començar un treball per solucionar-ho. Si no n'ets conscient, hi ha un pas previ encara.
I es pot fer aquest pas?
Es pot fer, clar. Qui no se n'adona necessita algú que a través de converses pugui fer-lo adonar que potser està tenint un comportament que és destructiu per al seu entorn i molt limitat per a ell. Perquè si jo no sóc capaç, Àlex, de parlar amb tu d'un tema, no només no m'estaré adonant que t'estic agredint, és que a més m'estic impedint la possibilitat de comprendre el teu punt de vista i, per tant, d'ampliar també el meu mapa
Clar.
mental, no?
Mira, hi havia un tuit ara fa un parell d'hores que he vist que m'ha agradat, una frase més o menys venia a dir, diu: m'agrada sobretot parlar amb la gent que discrepa de mi, diu, perquè em fan aprendre. Perquè amb els que opinen com jo, l'únic que fem és fer-nos aplaudiments uns als altres, no? Però vull dir, m'agrada molt parlar amb la gent que discrepa de mi perquè em fan aprendre. Ens quedarem aquí.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.